El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Dia 22 de maig, són les 9 i pràcticament 4 minuts de nit, ja veieu aquí en rigorós directe. I atenció, perquè ja estem al penúltim programa del penúltim mes de la temporada. Meteorològicament no ho sembla, però ens anem acostant a un ritme molt important, cap al final de temporada. Dic que meteorològicament no ho sembla perquè déu-n'hi-do quina fresca fa aquests dies. Unes temperatures més baixes del normal, sense cap mena de dubtes. Després, a l'espai del temps, ampliarem tota aquesta informació. Però és que l'any passat, aquestes dates, teníem una onada de calor molt i molt important. Potser molta gent no se'n recorda, segurament la majoria de gent no se'n recorda a casa vostra, però l'any passat, aquestes dates, teníem temperatures de 36-37 graus, a Sant Feliu de Codines. Per tant, un canvi molt important, un temps molt més normal que fa aquest maig, però no em vull endollar més amb aquest tema. Ja dic que després en parlarem amb Joan Font, que hi ha unes dades interessants d'avui, d'aquest mes de maig, dades molt interessants. Però això, com deia, ens estem acostant ràpidament al final de la temporada, però de moment encara no. De moment encara estem aquí, a l'estudi 1, i a més, aquestes dates ja hi ha una mica de ganes d'acabar la temporada. Això és com quan jugues a futbol, quan jugues a bàsquet, que quan arriba a finals de maig i ja tens moltes ganes de que s'acabi la temporada, doncs aquí, o quan estàs al col·le, estàs al col·le d'universitats, tens ganes d'acabar, doncs una mica de ganes d'acabar la temporada també ja hi ha, però mentrestant no, mentrestant estarem avui 55 minuts més aquí en directe a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. No desconnecteu, estigueu amb tots nosaltres fins a les 10 en punt de la nit. Tindrem les seccions habituals, les de sempre, ens acompanyarà tota la família que fa possible el programa, i també tindrem una entrevista molt interessant a Lluís Martínez, que és el director, l'actual director de Sant Miquel del Fai. I a part de tot això, avui també veig que hi ha el Parés per aquí, Josep Parés el tenim aquí a l'estudi de la Codinenca. Ens agrada, com més gent hi hagi, més il·lusió fa. I a més, tenim la il·lusió de que celebrem també l'aniversari del Joan Font, que ja vam mig felicitar la setmana passada, però que sempre diuen que s'ha de felicitar un cop ja passat l'aniversari, perquè igual no hi arribes. Per tant, clar, exacte, vull dir, igual no...
Tens ànims, eh?
No, però clar. I en canvi el Joan Font el tenim aquí.
De moment encara emprenyo.
Per tant, tu ja has arribat. Això, ara sí.
De moment encara emprenyo, vaig tocant els pebrotets i tot el que toqui, el faci falta, i encara som per aquí.
I pots dir això, que has arribat a... el teu aniversari aquest any. Va anar bé? Ha anat bé?
Sí.
Com sempre, no?
Sí, vull dir, hi ha hagut celebracions per tot arreu, amb diferents dies i així. Les Perfecte. Altres han sigut alguna avançada, i l'altre el mateix dia. Vam sortir el dimecres a caminar i ho vam celebrar a l'hora de dinar. Sí, ja va estar bé. També.
I avui, com no pot ser d'altra manera, també farem una petita celebració. No és perquè tingueu enveja, amics oients, però mira, fotrem una bona copeta de cava, farem una mica de pisco lapis, i avui ja n'hi superé això. Vull dir, tinc gana, Vull dir, jefa, vull dir...
No em miris a mi,
No, ja.
Has de mirar el Joan,
Vull dir, Joan, em posaré les botes, ja t'aviso.
Molt bé. Porto una capsa de galetes aquí que no sé si us les acabareu.
Molt bé, saludem també Pau Ibars, tot i que d'aquí molt poc ha de marxar. Amic Pau, com estàs també? Te'n vas?
Ara vinc, ara vinc. A punt de marxar, això.
Ara vinc cap aquí, a la peixera.
Molt bé.
El Pau és, té la sort de que, com que ha de marxar, ja ha fet el Miquel Piscolabis, o s'emporta Piscolabis.
Me'l porto. Per fer enveges del centre cívic.
Va, bé, bé. No l'agafis gaire, perquè no tenim gana.
Pau, saps què et vol dir, oi? Que no te l'emportis, perquè si no es quedarà sense.
Ja.
Què més, què més? Algú més per engegar? Engeguem ja amb l'editorial i vaig cap a dintre la peixera. Joan, de què ens parles avui?
Avui llegiré un comunicat que recent de l'Assemblea Nacional Catalana sobre els dos primers anys del govern de la Generalitat.
Molt bé, doncs aviam què diu l'Assemblea, aviam què diu el Joan Font en aquesta editorial. Sisplau, Pau, la sintonia.
Doncs sí, com us deia, avui us llegiré el comunicat que ha fet l'Assemblea Nacional Catalana sobre els dos primers anys del govern de la Generalitat. I diu així: l'Assemblea fa un balanç dels dos primers anys del govern de la Generalitat del president Aragonès, d'un govern que havia de culminar el procés d'independència, i ho fa just al final del termini que es va posar ell mateix, el mateix president, per sotmetre's a una qüestió de confiança. L'Assemblea deplora que aquestes promeses no s'hagin dut a terme per la inacció del Parlament de Catalunya i per l'incompliment del propi president Aragonès. Així, l'entitat constata que el pacte de govern de la majoria del 52% independentista, amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya i assolir la República Catalana, ha fracassat estrepitosament. Les propostes de l'anomenada taula de diàleg han acabat en una modificació del Codi Penal, que ha comportat l'indult per uns pocs representants polítics, però que pot suposar, amb el nou delicte de desordres públics agreujats, la repressió dels activistes independentistes que han participat en mobilitzacions. Els signants de l'acord de govern tenien el deure d'aprofitar la gran oportunitat que l'electorat els va donar per exercir el mandat inequívoc per fer la independència, com així es reconeix pels mateixos signants. L'Assemblea considera que el govern de la Generalitat ha optat per donar suport al govern espanyol sense cap mena de pressió, ni confrontació, ni exigències per fer la independència. S'ha malbaratat la força i la voluntat de l'electorat independentista, incomplint greument el principal compromís de la legislatura. L'acord de claredat és la darrera suposada iniciativa per fer la independència i l'entitat ja s'hi ha manifestat, constatant que aquesta darrera proposta és fruit d'un govern mancat de lideratge independentista, amb una submissió autonomista absoluta a les indicacions i exigències del govern de l'Estat repressor. Instal·lats en les proclames independentistes, paraules buides i sense corresponsabilitat en les actuacions, de moment aquests dos anys de legislatura han estat el resultat d'un govern instal·lat en el frau democràtic, la covardia, el col·laboracionisme i la renúncia a aconseguir la llibertat del país que governen. L'Assemblea no acata, no es rendeix, lluita i lluitarà sempre per una Catalunya independent. Fins aquí l'editorial d'avui. I ara la Teresa m'acaba de passar una dita que fa referència a la muntanya, també. I diu, si el pedrafort que porta barret, no tinguis por de set. Doncs, bueno, de moment aquest mes portem bé. Per la qüestió de la set, almenys sembla que anem bé.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta editorial, per aquest de frany. I sí, sembla que aquest mes de moment es comporta una mica i ja veureu després en l'abans de predicció com es comportarà encara millor. Encara millor sembla que apuntarà aquest mes de maig. La setmana vinent, Joan, hi ha l'última editorial aquest mes de maig. Ja,
molt bé.
Ja acabem mes de maig.
Sí, sí, i tant. El dilluns que ve ja serem a l'altre mes.
Exacte, exacte. Molt bé, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent amb una nova editorial. I ara passem a l'hora de dimecres. Josep, bona nit, com estàs? Què tal? Tot bé? Tot bé?
De la muntanya.
Tot bé?
La colla del dimecres.
Ara se sent bé.
Una setmana més amb vosaltres.
Molt bé, on...
Avui anirem a la Nou del Berguedà per fer una ascensió al sobrepuny de baix i al sobrepuny. Sortim de la Nou de Berguedà pel costat de l'església de Sant Martí i veiem el primer pal indicador que ens marca cap al sobrepuny. Els primers metres els fem de baixada per un tram cimentat per trobar el torrent de la Nou. Travessem el torrent per un pont i seguim camí amb marques de GR fins a Cal Petxí. Pugem per unes escales a l'esquerra de la casa i anem continuant. Seguim amunt amb pendent moderat. Travessem una pista forestal en desús i seguim les marques fins a un senyal en una cruïlla de camins. Marxem pel camí de la dreta i tornarem pel de l'esquerra. A poc d'aquest punt hi tenim una altra desviació menys evident. Prenem el camí de l'esquerra, que puja fins a arribar a un pla del prat de la Casa de Caselles, en estat ruïnós. A partir d'ara, i durant tota la pujada al sobrepuny, anirem seguint les marques de color groc. Travessem el prat, on el camí no té pèrdua. Cal anar pujant pel sender, seguint el tram. És una vall acanalada que va per sota del sobrepuny. La pujada és consistent i en algun tram esbufegadora, que cal anar fent amb calma. En només un parell de quilòmetres remuntem gairebé 600 metres de desnivell positiu. La remuntada es va enclotant cap a una zona obaga, en què ens apareix una petita fageda, per acabar en alguns arbres de dimensions espectaculars. Voregem un faig enorme i al cap d'un tram anem a trobar un petit pla on hi ha una cruïlla de camins amb marques de PR. La pujada es modera i el pi torna a dominar l'entorn. Entrem a un viarany que surt cap a la dreta, engarrissat, i amb una paret espectacular pels vessants sud i oest. Ara, en qüestió de 5 minuts, arribem al cim. Grans vistes a la banda del Cadí, Pedraforca, Ensija i el nucli de la Nou del Berguedà, ben petit, al capdavall. A l'altra banda, s'alça el nostre següent objectiu, el sobrepuny. Tornem al petit pla on hem deixat el camí i reprenem el PR. Aquesta darrera costa és dels trams més drets, sobretot els darrers metres abans del cim, on, amb calma i passes curtes, fem aquesta última remuntada. Sobrepuny, 1.655 metres. En la seva ampla cima hi ha un punt geodèsic, un pessebre i un quadern per deixar les impressions. La baixada comença per l'altre costat, seguint les marques grogues i blanques fins al coll del Faig. Més endavant arribem al coll de la Plana. A la dreta comencem a veure uns penyals, cadascun amb una forma molt estranya. Són les Agudes. Estem en un dels trams amb més encant de la ruta. Quan el bosc s'aclareix momentàniament, veiem la casa de la Tor. Al darrere, la part de paret rocosa anomenada Cingle de la Tor. El camí baixa per una zona rocosa anomenada del Grau. Poc després, el GR marxa cap a la dreta per arribar a Calpetxí. Ara només ens queda una curta pujada fins al final del recorregut. Ha estat una sortida de 10 quilòmetres 730, un temps de caminar de 4 hores 36, un temps total de 6 hores 28, amb un ascens acumulat de 887 metres. Hi varen participar en aquesta sortida 4 elements de la colla: en Joan Font, en Josep Valls, en Pere Castellví i en Josep Miquel Martínez. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta nova excursió de la Colla de Dimecres. I ara, Joan, ficarem una... Ara posarem una petita llegenda dels que explica Albert Ofrenga.
Això mateix. Ara passarem una llegenda que porta per títol Terra de Malves, Terra de Gràcies. I, bueno, com sempre, és una llegenda o un conte explicat per l'Albert Estengre i extreta del diari digital VilaWeb. Quan vulguis, Pep.
Ara, a seguida, la posem ja en sintonia.
Diuen que hi ha una dita per saber si la terra, allà on t'estàs, ets bona o no és bona. Hi ha una dita que diu així: terra de malves, terra de gràcies. I això vol dir que allà on te creixen les malves és bona terra, que és bona, vaja, que et donarà gràcies, que generosa aquella terra. Les malves són unes plantes, bé, unes flors, unes floretes blanques que tenen a dintre com fan com una estrelleta de lilosa, vermellosa, què sé jo, d'un color així semblant. I són maques, són maques. Doncs es veu que allà on hi creixen les malves és bona terra. I s'explica que una vegada hi havia un home que volia vendre el seu tros de terra i va aconseguir vendre-li a un altre home que era sec, vaja, invident, que no hi veia. I vet aquí que li anava dient: mira, que sí, que jo tinc un bon tros de terra i en demano tant. I és molt bo. Ah, sí, és bo el tros de terra. Sí, ui, ui, ui. I plantes el que sigui i creix. I diu: i que té algun turonet pel mig? Diu: no, és tot pla, és tot pla. O sigui que no costarà gens treballar-lo. Ah, sí, ah, sí, ah, sí. I aquell que volia comprar el tros de terra, ja us ho he dit, era sec, doncs aquell li va dir: escolta'm, mira, saps què? Abans de comprar-te el tros de terra, que sí, que ja em convenç, que ja el vull, m'agradaria anar-lo a veure. I l'altre, el que el venia, va pensar: a veure'l, a veure'l, però què coi ha de veure aquest, si pobre, si no hi veu, si és sec, eh? Diu: sí, sí, m'agradaria anar-lo a veure, quedem demà que hi anirem, eh? I doncs bé, quedem demà i anirem, com vulguis. I varen quedar l'endemà a tal hora i a tal lloc, i a tal hora i a tal lloc s'hi va presentar aquell que no hi veia, pujat al damunt del seu burret, eh? I quan es va trobar amb l'altre, l'altre, el que volia vendre el tros de terra, li va dir: que sóc aquí! I amb el burret hi va anar, apa! I amb el burret va començar a caminar, perquè l'altre el va agafar en el burret, varen començar a caminar, a anar cap al tros de terra que es volia comprar aquell. I quan hi va arribar, aquell va dir: mira, que ja hi som en el meu tros de terra. Em sap greu, però no el pots mirar. Diu: ah, però ja hi som? Sí, 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 sí. El que volia comprar la terra va baixar del burret i va començar a caminar una miqueta sense veure-hi, eh? Va començar a caminar una miqueta. Es va ajupir, va agafar la terra, la va fregar amb les mans i li va dir al seu company: diu, mira, sisplau, el burret, el lligo'l, sisplau, que no se m'escapi, però lligo'l a algun lloc on hi hagi unes quantes malves, que així se les anirà menjant. I el que volia vendre la terra li va dir: no, si en aquest tros de malves no n'hi ha cap ni una, en cap racó no se'n troben. Diu: ah, no? El cec li va dir: ah, no, no es troben malves en el teu tros? Diu: no, no, ni una. Diu: doncs si no hi ha malves, no me'l compraré pas, perquè això vol dir que no és una bona terra. I ja va poder dir el que fos l'altre ja, que aquell, l'invident, va tenir molt bona vista. I no vent-hi malves, no es va pas comprar el tros de terra. Mira, així va anar la cosa.
I després d'aquesta genial llegenda explicada per Albert Estrenga, moltes gràcies, Joan, per aquesta nova elecció de la llegenda. Sí, sí. Passarem a l'entrevista central del programa d'avui. Ja tenim a Lluís Martínez aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Poso una mica de sintonia entrevista i ja saludem a Pep Sanz. Pep?
Sí.
Tot a punt, tot a punt?
Tot a punt.
Fico sintonia i començarà l'entrevista d'avui.
L'entrevista de la setmana.
Molt bé, bona nit a tothom. Com ha dit el Pep, doncs avui tenim a Lluís Martínez, que és l'actual director de l'Espai Natural Sant Miquel del Fai. Bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per venir en directe, que també aquest esforç també l'agraïm molt.
A vosaltres.
Bé, una mica, comencem pel principi, és quan se't proposa o quan tens l'oportunitat de ser el director d'aquí Sant Miquel del Fai.
Pues, pràcticament un any, poc més d'un any. Jo estava director al Parc Natural del Montseny i el Montseny, de fet, portava ja més de 16 anys, primer com a tècnic, després els últims 4-5 anys com a director. I, bueno, va sortir aquesta opció, és una... Era un repte, un canvi de registre, també la renovació en el professional, no? també és interessant. En el Montseny, doncs, ja portava molts anys. Allò és una... Estar al Montseny és estar a la universitat de la gestió dels espais naturals. S'aprèn molt, tots els reptes i totes les dificultats i tots els aspectes que tenen que veure amb la gestió d'un espai natural, doncs, si no es veuen al Montseny, no es veuen enlloc, no? Les dimensions, també reserva de la biosfera, els anys de gestió que porta, no? Aleshores, bueno, estava bé, era un nou repte, iniciar un projecte des de zero, un nou projecte, amb tots els coneixements que tens després d'estar molts anys treballant a la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. I, bueno, jo també... Sempre he viscut a Granollers, me conec tot això molt bé. Per mi és una zona propera i em fa il·lusió també iniciar un nou repte, no? Com el de Sant Miquel del Fai.
Molt bé. Bueno, clar, un espai com el Parc Natural del Montseny, que és tan gran, en comparació a Sant Miquel del Fai, que és molt petitó.
Sí. Bueno, té que veure amb... Evidentment, és una altra dimensió, Sí. És un altre projecte diferent, no té res que veure, perquè un equipament com a Sant Miquel del Fai no els tenim a la xarxa de parcs, no? Gestionem el territori, gestionem la muntanya, no? Els espais protegits, amb molts equipaments, i centres i punts d'informació. La Diputació té moltes propietats, masies, que doncs, algunes s'han fet museus, altres s'han fet doncs, turisme rural, dir, tenim molts equipaments de gestionar, però cap amb un contingut d'un patrimoni històric, arquitectònic, cultural i patrimoni natural tan important, localitzat, yeah, i tan emblemàtic com Sant Miquel del Fai. Mm. I després, aquí no es queda aquí el recorregut, eh? Hi ha més. Quin és? Doncs la voluntat de gestionar les cingles de Bertí, com gestionem el Parc Natural de Montseny, o Sant Llorenç, o Montnegre, no? Sí, és a dir, jo no estic aquí únicament per Sant Miquel del Fai, sinó amb les expectatives de posar en marxa la gestió de l'espai natural de les cingles de Bertí.
O sigui, tots els cingles de Bertí en general, eh?
Sí.
És un EIN, oi?
És un EIN, un espai d'interès natural, xarxa Natura 2000, que es va protegir. Es va fer un pla especial de protecció aprovat el 2002 quan eren unes 1.500 hectàrees protegides, però això s'ha ampliat després, no?, amb la xarxa Natura 2000 i el decret final que es va aprovar el juny del 2021 amb el Parc Natural de Montseny. L'ampliació és a més de 4.000 hectàrees. Per tant, el pla especial vigent, que ve un pla especial, però ja tenim un document de protecció, de regulació, de referència normativa, és poc vàlid, perquè el territori protegit ara és molt més gran que el que defineix aquell pla de protecció, aquell pla especial, de tres municipis que tenien territori en aquest EIN, ara són sis. Per tant, s'ha de fer una feina important de pràcticament de redacció d'un nou pla de protecció. En aquest cas ja seria un pla de protecció en base de la Llei d'Espais Naturals.
Mm-hmm. Molt bé, carai. Quantes coses en poca estona, eh? jo és que fa un any que t'ho van proposar. Ara feia més de 4 anys, 5 o 6, que va agafar la Diputació de Barcelona. Ha estat un molt de temps parat, almenys la reparació, la... Això ha sigut... a més, hi ha hagut el Covid pel mig, que segur que no hi ha ajudat gens.
Sí.
S'ha començat a fer... Bueno, no sé si abans ja t'ho han explicat d'alguna manera, però s'ha tardat més perquè hi havia alguna cosa pel mig que no s'acabava d'arrencar? Han sigut
Són els temps de l'administració pública adobada amb el Covid. Com bé deies, el Covid ha fet endarrerir moltíssimes coses, no? L'administració pública té uns temps de tramitació, té uns mecanismes de tramitació que ha de respectar. Aleshores, quan s'agafa un... Jo ara ho estic explicant el que m'imagino que ha passat, perquè jo no hi era, evidentment, en aquesta gestió, però m'imagino que ha estat així. No? Quan gestiones un espai o quan vols fer una intervenció en un territori, primer has d'encarregar estudis. Clar. Has de saber estudis de fauna, que s'han encarregat, de flora, d'hàbitats, geologia, estudis de, sobretot, en aquest cas, doncs, de l'estabilitat geològica de tota la zona. Sabeu, les cingleres són el que són. Eh?
Sí.
Per tot arreu hi ha blocs de pedra que han caigut de les cingleres en un moment o altre, no? Amb tempestes o després de tempestes, o amb els canvis tèrmics de la nit, etcètera. No? Per tant, un lloc que s'ha de posar a la visita, a l'ús públic, a pública concurrència, no? Doncs ha d'estar molt bé, no només perquè la gent el pugui visitar, gaudir, conèixer, sinó perquè ho hagi de fer amb seguretat. Per tant, aquest espai, aquest recinte, bueno, estava gestionat tota la vida, ha estat, bueno, de sempre, no?, per un sector, empreses privades, que el tenien, feien un ús, doncs, recreatiu, de restauració, lúdic, etc. I en aquell moment les normatives que eren les que eren, i ara són unes altres més restrictives i més, bueno, que estan més per la protecció dels treballadors i de l'usuari, no? Aleshores, primer s'encarreguen els estudis, tramitacions, adjudicacions tenen un termini, no?
Clar.
Després s'han de redactar uns projectes executius, temps de redacció, temps d'adjudicació, temps d'execució.
I tant.
Com tota la il·luminació, infraestructures, la il·luminació, tota la exterior i interior, s'ha fet tot nou, la instal·lació d'internet, s'ha canviat totes les baranes, més d'un quilòmetre i mig de baranes de tot el recorregut perquè no complia la normativa que ha de complir avui dia unes baranes que estan en un edifici on circula gent, etc. No? I s'han fet molts treballs de consolidació de les parets, de les cingleres. Això són treballs molt complicats.
Sí.
Molt complicats, tant de redactar, de projectar, com d'executar. No? Uh-huh. I molt costosos econòmicament, també, evidentment.
Recordo que ja havien començat a fer les obres i va haver el temporal Glòria, que, bueno, a part de que sí, semblava una mica la fa i semblava... Sí. Feia molts anys que no es veia d'aquesta manera, però, clar, aquell temporal també va fer sí, que potser molts treballs s'haguessin de tornar a començar perquè ho arrossega tot, pràcticament.
O es van haver de fer treballs que no s'havien previst que s'havien de fer.
Clar.
Es van haver de fer arrel de les destrosses del Glòria.
Sí, sí. També hi va haver un problema d'unes aus que estan nidant en aquella zona i que no es podia fer soroll, em sembla. I que
bueno, evidentment, s'ha de respectar el temps de nidificació de la bifauna, no? I concretament ja sabem que aquí tenim la liga cuabarrada, que és una espècie protegida, i aleshores els treballs, les zones on tenia i els treballs que puguin afectar, alterar, no? El normal desenvolupament de, sobretot l'època de reproducció i nidificació, doncs aquesta s'ha de respectar. I això també, gràcies, això també fa que evidentment molts treballs s'hagin d'aturar en el període de març-juny,
per
més o menys, eh?
Sí.
Un juliol.
Sí, no,
és veritat.
Hem sentit que, com que hi estem a la vora, hem sentit a parlar, han hagut d'aturar perquè no sé què, no sé quantos.
Clar.
I clar, tot això, perquè em sembla que han estat més de 2 anys, no?, fent obres en allà i reparant.
Més
i fent,
bé, sí.
O sigui, que ha sigut una feina de, doncs, una mica llarga.
Sí, ha sigut... Sí.
I encara hi ha llocs que no són accessibles, tinc entès, eh? Del que és el recinte.
Sí, exactament. Ara el que s'ha habilitat adequat és cartells interpretatius, és fins al Salt del Tenes, a la cova que passa, bueno, just per sota del Salt del Tenes. Perquè és fins allà on s'han fet tots els treballs de sanejament, estabilització i curament de les parets, dels blocs de les parets. A partir d'allà, per poder obrir al públic, s'haurà de... Bueno, s'està treballant la redacció d'un projecte, un avantprojecte, que determinarà què és el que es pot fer i la dimensió d'aquesta actuació tant a nivell tècnic com econòmica, que serà, per el que ens diuen els tècnics, els experts, molt més complicada que el que s'ha fet ja.
Clar.
La zona és diferent, les parets allà són diferents de les que hi ha en aquest sector, i sembla ser que serà bastant més complicat.
Pot ser que hi hagi... Jo recordo que hi havia algunes coves, també el tipus de roca segurament ja és diferent, però que crec que també ara no es poden accedir. No sé si això, aquest pla que s'està fent, i ja té a veure l'entrada d'aquestes coves més antigues, o potser només arreglar la part de pícnic, aquesta zona d'allà, o directament algunes coses ja anés a plantejar-s'ho.
El sector aquest, en el segon sector, diguem-ne, en el que ara no es pot visitar, els dos elements importants, diguem-ne, de visita són l'ermita, l'ermita de Sant Martí, que és de finals del 800, del segle IX, ermita romànica o preromànica, no? Perquè a l'època que estem parlant. I la cova de les Tosques, que està a sota d'aquella esplanada on està l'ermita, que l'ermita està construïda en una conformació de pedra tosca, d'aquesta pedra que s'ha format amb els dipòsits calcaris de l'aigua que ha anat arrossegant. No? La cova de Sant Miquel, que sí que està en el sector, que es pot visitar, no es pot visitar la cova, tot i que s'ha canviat la barana també, s'ha fet nova. De moment, el pla d'emergències de Sant Miquel del Fai, entre altres coses, no ens permet visitar, que es pugui visitar la cova fins que no es pugui adaptar amb seguretat pel visitant.
Bé, almenys ja tenim la primera part que sí que està habilitada, ja s'ha pogut inaugurar. La primera setmana, que era el 15 d'abril, que s'havia d'inaugurar pel tema del risc d'incendi, no es va poder fer, però sí que la setmana següent ja es va inaugurar. Com va anar? Va tenir... També era Sant Jordi, s'ha
dit? Sí, bueno, va anar amb l'expectativa que tenim sempre de que si hi ha algun element de risc, haurem de tancar-ho, de no obrir. Com ens va passar el dia 23, diumenge. Vam obrir el 22 i el 23 ja no vam poder obrir. Des de llavors sí que hem obert tots els dies amb normalitat, perquè bueno, el temps ha canviat.
Acompanyat.
Bueno, ja recordeu la onada de calor que teníem, la sequera, la humitat relativa tan baix. Si a més hi ha episodis de vent, doncs, bueno, el risc d'incendi forestal era molt, molt alt, i continua sent-ho. I evidentment no podem posar en risc en un lloc que està on està, que sembla que estàs a dalt d'una xemeneia, no?, amb aquesta vall,
sí.
I amb unes dificultats d'evacuació, etc., no la podem posar en risc. Per tant, amb un nivell 2 o 3, del 3 o inclús 2 del Pla Alfa, doncs no obrim l'equipament, que és el que ens va passar aquests dies, no? Sí. De moment, després bueno, hem obert, tot ha funcionat, tots els sistemes informàtics, que ara doncs, ho fem tot més, de manera més tecnològica, no? La reserva es fa reserva prèvia, tot i que l'entrada és gratuïta. Tenim un aforament restringit, aleshores tenim pues, això, la gent reserva a casa, veiem el codi QR sobre la barrera, quan va entrar a peu també passa un codi QR... per poder entrar, tenim un sistema de comptar en temps real l'aforament que tenim.
Molt
bé. Bueno, tenim tota una sèrie també de mecanismes que hem anat incorporant i, bueno, quan ho poses en marxa per primera vegada, creus els dits, no? Perquè, bueno, perquè els informàtics, no, ja han vingut des d'una vegada, que això no funciona, que l'altre hem fet alguna prova, ara ha saltat la llum, quan hi ha tempesta, pues, ja sabem el que passa, salta la llum, se'n va tot el sistema, se'n queden penges, bueno... I aleshores creuen els dits i de moment hem tingut la sort de que ha funcionat bé. Eh? Tenim tres persones, tres informadors atenent al visitant i de moment està funcionant.
Molt bé. El dia 7 de maig que van venir 48, un grup de 48, van quedar molt contents.
Contents.
Els hi va agradar moltíssim. Sí, sí. Hi havia gent que feia molts anys que hi havien estat i bueno, els hi va fer molta il·lusió poder-hi tornar.
Sí, sí. Pues me n'alegro molt perquè... hem fet un canvi de disseny, diguem-ne, no? De model de visita, que és el que és ara Sant Miquel del Fai, a diferència del que era abans. Era una, com deia abans, una empresa privada que tenia un sistema doncs, de negoci, no? Havia fet una inversió molt alta, també s'ha de dir, però tenia un sistema, un model de negoci que es basava pues, això, en visites de grups, escoles, bodes, banquets, el restaurant, el bar del pícnic, etc. No? Aleshores...
No, el restaurant funciona?
No. Aleshores, el model nostre és... ho ha comprat una administració pública. És un equipament, com deia, un recinte, un conjunt monumental d'un gran valor, d'un extraordinari valor històric i patrimonial, i també d'un gran valor, d'un alt valor de patrimoni natural, perquè aquestes parets, la fauna rupícola, la flora, tots aquests ecosistemes conformats per les escorrenties, per l'aigua, que tenen aquestes falgueres pròpies, aquesta... Hi ha una fauna i una flora...
Un conjunt.
Clar, també les coves, els ratpenats... Hi ha una fauna i una flora pròpia de llocs molt singulars que es troben a pocs llocs i es troben a Sant Miquel del Fai. També des del punt de vista del patrimoni natural té gran interès. Aleshores, aquests dos grans pilars que ens ofereix Sant Miquel del Fai, el que volem és donar-los a conèixer la gent, que els puguin visitar i conèixer. És una visita totalment, diríem, de caràcter cultural. No es contempla la part, diguem-ne, lúdica o recreativa, perquè això es pot fer a qualsevol lloc.
I tant.
I Sant Miquel del Fai té prou interès com per posar els esforços en això tan exclusiu de Sant Miquel del Fai. No? Aleshores, de moment, que hem fet? Doncs l'hem adequat perquè pugui ser visitable i conèixer això. Esperem que amb el temps puguem oferir, visitar més coses, l'edifici del Priorat, la cova de Sant Miquel, i si podem, a l'altre sector, fins a l'ermita de Sant Martí. No? I hem instal·lat doncs, uns plafons per interpretatius dels punts d'interès, que expliquem què és, i un codi QR que pots accedir a més informació que tenim més ampliada a la web, hi ha una exposició, un audiovisual... Bueno, la idea és que la gent pugui fer la visita lliure, oferint torns de visita de 2 hores. Estem veient que la gent en 2 hores ha pogut fer la visita tranquil·lament. I així podem tenir permetrem un màxim de 200 persones per cada torn, doncs, al dia ho podem visitar fins a unes 600 persones.
I a nivell d'exteriors, fora l'aparcament, diguéssim, com està planificat, com s'ha estructurat, no sé si ha canviat.
Bueno, l'aparcament s'ha fet un aparcament nou, bastant gran, té una capacitat per 85 vehicles, 2 autocars, 4 estacions per càrrega de vehicle elèctric. Mira. I l'accés és també amb reserva prèvia a la pàgina web. És gratuïta igualment l'entrada a l'aparcament, però has hagut de fer la reserva i passar el codi QR per les barreres. Per
ara que parles de l'accés aquest a poder connectar el cotxe elèctric, algú que volgués connectar-lo sense visitar allò és possible?
És que si no vas a visitar no tindràs l'entrada per entrar.
No, ho dic per la necessitat aquella de dir, doncs vaig a carregar la bateria perquè la tinc descarregada.
Potser gastes més per anar a carregar allà que no anar-la a carregar.
No, home, no.
És que si no vas a visitar, si no vas a visitar-lo, rarament passaràs per allà.
Ho dic com un punt més, perquè hi podria haver, per exemple, el que volgués anar a fer d'excursió.
Sí.
Aparcant allà i poder fer una excursió per aquell entorn. Bueno. Passa el GR per allà, vull dir que...
Bueno, aparcament, hi ha aparcament fora, també.
Ja, ja, no, però vull dir...
L'ofici del vehicle elèctric el deixem que la càrrega sigui gratuïta amb un màxim de 2 hores, que és el que dura la visita.
Ja.
La gent no ha d'estar més de 2 hores, però si està més de 2 hores, vindran els del següent torn i no podran aparcar, no? Mm-hmm. No ens ha passat, vull dir, no hem hagut d'anar dient a ningú, si us plau, ni a dintre ni fora. Fins ara, la veritat és que estem molt contents també amb el comportament del visitant.
La gent ho ha entès perfectament, de moment.
Sí, sí. Jo m'estic trobant, ens estem trobant amb exemples de gran satisfacció del comportament de la gent. Una de les coses, per exemple, que havíem planificat era no posar papereres. És estrany avui dia, no? Tenir un lloc on d'allò i que no hi hagi papereres. El que tenim és... Just davant del pont del Rossinyol hem col·locat una plataforma amb contenidors de recollida selectiva. Aleshores, el que ens pregunten, doncs, quan surtis, vas allà... Perquè, clar, quines deixalles es poden generar? Les que has portat tu mateix.
Sí.
No tenim bar, restaurant, no tenim botiga. Nosaltres no tenim res que generi deixalles. Per tant, si alguna cosa genera és perquè l'has portat tu. Igual que l'has portat, segurament un entrepà, doncs allò... Doncs, el volcany te'l pots emportar perfectament, no?
Sí.
La gent ho entén, ho entén molt bé. La gent... I pràcticament no trobem papers ni coses, algun descuit d'algú. I l'aparcament igual. L'aparcament, el dilluns, fem el recorregut, el personal que tenim de manteniment, i... estem molt contents, de que la gent és molt respectuosa i es comporta molt bé.
Una altra pregunta. Suposant que un torn d'aquests no s'omple i arriba algú en allà que no té d'allò, hi ha possibilitat de dir, com que sí. queda lloc lliure...
Ho estem fent. S'està fent des del primer dia. Com que tenim el coneixement de l'aforament en temps real... Primer, hi ha dues coses. Una,
nosaltres... Se li diu que reservi allà mateix, no?
Li fem allà. Ho fa el personal nostre. Perquè una de les coses també dels objectius del model de visita és que sigui totalment accessible, en tots els sentits, tant de mobilitat com de coneixement de l'interpretació del patrimoni. Això, si voleu, després ho ampliem. Però, lligant amb això, una de les coses també que volem facilitar és que tothom pugui venir, encara que no tinguis l'habilitat o els coneixements, d'entrar a la pàgina web i fer la reserva digital. No tothom, el que se'n diu la bretxa digital, no? Pues, no tothom té per què tenir aquesta habilitat. Aleshores, ens reservem un percentatge de les entrades i de places d'aparcament, no les posem a la reserva en la web, ens la reservem nosaltres. Entrar, per si algú ve, perquè no ha sabut fer-ho, inclús tenim algú que ens ha trucat per telèfon. Jo voldria venir, però... No es preocupi, li prenem les dades, els informadors saben que aquesta persona són 3 i vindran a tal hora, o algú que ve allà, perquè passava per allà, a vegades són ciclistes, o a vegades és algú que va d'excursió, ostres, no ho sabíem, si hi ha disponibilitat, entra. De moment, pràcticament, ha anat entrant bastanta gent d'aquesta manera.
El camí que puja de Riells i traspassa, però per fora del recinte pròpiament. Mm-hmm. Una mica és recinte, però no és ben bé recinte. Aquell camí suposo que està lliure i es pot passar...
Sí.
O sigui, qualsevol excursionista que digui pujo les escales aquelles, passo per allà la rampa, traspasso el pont i vaig amunt.
No? Un 10% de la gent que ens visita ha vingut per aquell sender.
Hi ha molta gent que puja de Vigues,
sí,
bueno, de Riells.
I de fet és una de les coses que nosaltres volem fomentar. L'arribada amb transport públic, que no és fàcil a Sant Miquel del Fai. I una de les coses és enllaçant parades de bus amb un tram d'itinerari a peu. Ara, doncs, pràcticament són tres. Aquest és el que es porta molt millor a la Palma, perquè, sí, és clar, és Riells, doncs, deixar el vehicle, o has vingut amb bus, que arriba fins allà, i tens 2 quilòmetres i algo de sender. I, a més, un passeig molt agradable.
Sí, és molt, molt bonic aquell tram.
A l'altre seria des d'aquí a Sant Feliu de Codines, amb el seguint el GR5, però ja són 5 quilòmetres i algo, no? I l'altre és, doncs, des de Sant Quirze, a través del Molí del Llobateres, també la, pel càmping, per allà hi haurà parada de bus. Bueno, doncs tenim, des dels tres municipis, tenim llocs que ja estem explicant a la pàgina web, que la gent pot venir fins i tot en transport públic. O deixar el cotxe allò, i per tant, aquest sender no només no està obert, sinó que ens interessa també que es conegui i que la gent el faci servir.
I tant. Però vull dir, és que en aquest cas, clar, no fa ni falta dir que passaré per allà, perquè és obert, diguem-ho així.
Sí,
no? És,
clar, o sigui, no.
És d'accés lliure totalment, sense haver de reservar res.
No, res. El sender passa molta gent cada dia. El que sí, la gent ha de saber que quan hi ha una activitat organitzada, com una marxa o el que sigui, sí que ens han de demanar permís perquè està dintre de la finca de la Diputació de Barcelona i aleshores hem d'autoritzar i ja s'han fet, i si l'avituallament es posa aquí, es posa allà, si, bueno, això sí, però el passejant, el senderista, pot passar quan vulguis.
Per si la gent, ja que ara hem fet una mica d'introducció com és ara, a Sant Miquel del Fai, la gent per si no ho sap, des de quan es té constància de Sant Miquel del Fai? Ja és una mica d'història, eh? Ja,
sí, sí, sí.
Això ho coneixes?
Ja, Sant Miquel del Fai, tenim constància, dades que s'han trobat, que han trobat els historiadors, de l'ermita de Sant Martí, d'això, del final del 800. L'església de Sant Miquel de final del 900, església troglodita, enorme, preciosa, poques hi han, jo diria, a Espanya, no?, com aquesta, perquè sí que hi ha ermites en coves i balmes, però d'aquestes dimensions i com està aquesta és única, no? I després l'edifici del Priorat, que és d'estil gòtic, es va fer al final del 1500. Més tota la portalada fortificada, el pont del Rossinyó, tot això va ser en aquesta època quan es va obrir el pas per la foradada. Bé, això són les referències que tenim històriques. Clar, que hagin trobat un document que parla de l'ermita de Sant Martí de final del 800, no vol dir que no sigui anterior, sinó que és la referència històrica que tenim més antiga. No?
Sí.
I després, una altra vegada, també, evidentment, hi ha informacions sobre presència en el neolític, perquè, bueno, és que és fàcil d'entendre. A l'home prehistòric, diem, no? On te refugiava, on te vivia?
Sí, sí, sí.
Coves. I aigua, que millor, no? Perquè l'assentament humà sigui des dels principis a un lloc com Sant Miquel del Fai. I després també desperta tota aquesta aura de
fades.
Sí, i de religiositat, no? Sí. Dels rituals, bueno, els precristians, no? Aquestes religions que hi havia abans, doncs, buscaven llocs d'aquests també per fer els seus rituals i les seves, no? Doncs, vull dir que segur.
I com a diguéssim, recinte religiós, hi havia monjos vivint,
sí,
no? Fins quan van estar habitant?
El Sant Miquel del Fai va ser desamortitzat en el 1800... no va ser la de Mendizábal, crec que va ser la de posterior d'Espartero, així, en el 1830 i pico, 40 i pico.
Fins aquí havia viscut,
sí,
gent sempre?
Sí, exacte. Era un centre religiós, com molts altres, que van ser desamortitzats, o es va comprar, pues, en aquell moment, el que tenia diners i que va, i va buscar la rentabilitat després, no? Com totes les desamortitzacions. Sí. Això trobem por ahí monestirs mig derruïts i abandonats en molts llocs perquè... Bueno, el que van fer segurament aquell que va comprar allò era, pues, aprofitar, fer tala forestal de tota la finca i treure i rendibilitzar la inversió que havia fet i l'altre. Vull dir que des d'aquesta època de la desamortització, doncs, no ha estat un edifici religiós fins ara.
Molt bé. Una petita introducció, sí. Bé, no ens queda massa temps, però anirem acabant l'entrevista.
Se m'ha fet curta. La...
No,
no pateixis, vindràs un altre dia.
Que passa que he de vigilar amb quines preguntes faig, perquè a vegades passa que faig una pregunta que és massa... la resposta és massa llarga.
Ah,
i després
potser,
passa...
potser és que m'estès
no,
massa.
No, no,
al contrari, sí, és,
no.
És molt, molt interessant.
Sí,
res, una mica... per anar acabant, quins projectes teniu ara a curt termini, aquí a Sant Miquel, que és el que us esteu movent?
Sí. Bueno, a curt i mig termini, el que volem és anar molt a més, no? A més del que ara és. Ara obrim caps de setmana i festius.
Horari, per cert. L'horari?
L'horari de 10 a 4:15 de 5 de la tarda. I el que volem és obrir tots els dies de la setmana. O sigui, que sigui un espai doncs, que aculli grups, escoles, sobretot, tenim molta demanda d'escoles, ja estem començant a acollir escoles, però són les escoles d'aquests tres municipis. Ara vindrà de la Vall d'Altenes, han vingut de Sant Quirze, però és com un període de prova. Però ara estem treballant per un projecte de gestió integral i adjudicar el servei. No serà una activitat de negoci, sinó que nosaltres contractarem un servei de gestió que atendrà les visites, atendrà les escoles, atendrà la gestió de tot l'espai. Això, per una banda, per el que Sant Miguel del Fai, per l'altra, és posar-nos a treballar, volem posar-nos a treballar per la gestió de l'espai natural de les Cingles de Bertí.
Molt bé.
Tenint a Sant Miquel del Fai com el centre neuràlgic i de referència. No?
Molt maco.
L'espai aquest, des de quin lloc a quin lloc abarca? L'espai natural aquest, diguéssim.
L'espai natural són 4.000 i escaig hectàrees dels 6 municipis. Són Vigues i Riells, Sant Feliu de Codines...
Ve ja de sobre Aigua Freda, per exemple?
Aigua Freda no està Figaró-Montmany i la Garriga sí. I fins a Sant Martí de Centelles.
Aigua Freda ja queda...
La part de cap aquí, a Gallifa, per exemple, que hi ha els cingles aquests...
No, Gallifa és un altre ein, i després a l'última ampliació el que es va baixar bastant és cap a Vigues.
Ja,
tota l'Altenes...
Sí, al final els cingles de Bertí es fan com un cantó d'allà, aquí ja passa sense dormir. Bé, ja no em faig cap més pregunta perquè ja ens passaríem de temps i a més el Pep avui té feina per dir el seu...
Ha plogut, és que ara dona el temps, ell fa el temps i avui com que ha plogut.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Lluís, un plaer.
Gràcies a vosaltres i compteu amb mi quan necessiteu, perquè també l'explicació de tot el que estem fent
és important
fer arribar a la gent tota la informació aquesta, per tant, per mi encantat.
Ens veiem a Sant Miquel del Fai.
Gràcies,
bona nit.
Últims minuts del programa, que els dediquem a l'Espai del Temps. Ja estem aquí explicant això, l'Espai del Temps. Avui, molt important, les setmanes són importants. Estem un mes de maig molt important, amb unes afectacions de pluja que ens agrada. Avui, per exemple, a Sant Feliu uns 10 litres, ha fet un bon xàfec a Sant Feliu. A Gallifa més, no, Joan, m'has dit?
A Gallifa han caigut tot el dia uns 14 litres.
Molt bona notícia, molt bona notícia. Ara estic mirant dades per internet del Meteocat, del Meteoclimàtic. Atenció, perquè ja portem bastantes poblacions a Catalunya amb més de 20 litres avui i, sobretot, molt bona notícia cap a Ponent. Les Borges Blanques, Mollerussa, aquestes poblacions porten entre 15 i 25 litres. Excel·lent notícia. Atenció, no sé si algú s'ha de desplaçar, però atenció la que està caient cap a Múrcia, Almeria, al sud del País Valencià. Estan superant ja els 100 litres, en algun lloc 120 litres. Per tant, estic veient imatges de moltes inundacions. Molta precaució si algú s'ha de desplaçar en allà. Què més dir? El cap de setmana... ha estat de molts núvols, però poca pluja. Estic una mica decepcionat amb el cap de setmana i jo m'esperava una mica més de pluja. Em vaig quedar amb les ganes. Cosa positiva, també, que al principi del programa ja ho hem dit, res a veure amb l'any passat, les temperatures. L'any passat, aquestes dates, tenim unes temperatures de 35 a 36 graus a moltes zones de Catalunya. Avui, gairebé enlloc, estimant en directe, hem superat els 22-23 graus. Per tant, és una diferència de temperatures abismal i és una diferència de temperatures que això és el normal. El normal no eren valors l'any passat que superaven els 35 graus de cap de les maneres. I aquesta tònica serà mateixa els pròxims dies. Atenció demà. Dia molt semblant al d'avui, matí fresc, 10-12 graus, al matí encara una mica de sol, però ràpidament creixeran les nuvolades, i a la tarda pot ploure igual que avui. El que molesta aquests aiguats és que són aiguats curts, molt irregulars, a Sant Feliu plou, però Caldes avui no ha plogut pràcticament, a Mollada i de Pep Sants que tampoc ha plogut, per tant són xàfecs irregulars, que no ajuden a superar del tot aquesta crisi d'aigua que tenim. Però atenció, perquè la cosa s'anima. De cara a dimecres, les pluges ja poden ser més intenses i més extenses. Poden donar més litres i poden durar més estona. Per tant, la situació serà molt més beneficiosa de cara a aquesta crisi de l'aigua que estem tenint. Jo crec que dimecres a Sant Feliu es poden acumular entre 15 i 20 litres. Atenció a les temperatures, fresques igualment, màximes 19 graus, mínimes 12. Per tant, les temperatures molt a ratlla igualment. I dijous serà el dia més interessant de la setmana. Es despenja aire fred provinent d'Europa, de la part nord d'Europa, i ens afectarà gairebé de ple. Atenció, dijous, si aneu cap al Pirineu. Pot ploure 60-70 litres, i atenció, nevada, a partir de 2.200-2.300 metres pot ser molt important aquest dijous al Pirineu. Fora del Pirineu, a Sant Feliu començarà a ploure cap al migdia. Es poden acumular durant tot el dia entre 15 i 20 litres, però no de forma tempesta, sinó de forma d'anar fent, que és la més interessant i que ens va més bé. Per tant, entre dimarts, dimecres i dijous, es poden acumular ben bé uns 30-40 litres a Sant Feliu, que seria molt bona notícia. Demà i dimecres, en forma de tempesta, però dijous seria anar fent, que seria molt, molt interessant i ajudaria a passar una mica més aquesta crisi de l'aigua que estem tenint. I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem la setmana vinent. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Lluís. T'esperem ben aviat aquí a l'estudi de Cuinenca. I, amics oients, la setmana que ve, últim programa del mes de maig. Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
I a onacodinenca.cat.
Junts per Sant Feliu de Codines som una candidatura de persones plural i diversa, amb gent amb molta experiència que